24 d'abril, conferències imaginari.
conferència d'avui i és un plaer poder presentar la Maria Alberic Caramillana, amb la que m'uneix, a part de la professió, a part del lloc de feina, doncs una amistat de fa molts anys. La veritat és que hauria de començar dient que la conec des que era estudiant i per tant és un plaer veure tot el que ha fet i com evoluciona la seva feina. I la recordo quan era estudiant fent construccions geomètriques sempre amb un interès pedagògic i de comprendre les matemàtiques des d'un punt de vista intuïtiu. I així és com sempre l'he tingut present. Bé, per presentar una mica la Maria com a professional, diguem-ne, hauré de dir que és doctora en matemàtiques per la Universitat de Barcelona, ja fa uns anys, no molt, perquè també és molt jove. Es va incorporar a la Universitat Politècnica de Catalunya fa uns quants anys amb el primer programa Ramón y Cajal, que era un programa de recuperació d'investigadors, de doctors investigadors, i aleshores, com dic, es va incorporar a la Universitat Politècnica de Catalunya, on està impartint docència i fa recerca des d'aleshores. Un cop va evolucionar doncs, el seu estat professional, actualment és professora agregada de la Universitat Politècnica i des del principi de la seva incorporació a la Universitat Politècnica, justament amb aquest esperit que la mou de fer geometria, però a més també aplicacions més enllà del que és la matemàtica pura i més abstracta, es va incorporar a l'Institut de Recerca de Robòtica Industrial i Informàtica i n'és membre actualment i des d'aquest institut ha fet recerca no solament en geometria, que és el que li correspon com a matemàtica, sinó en aplicacions a la visió o a la robòtica, de les quals ha fet algunes publicacions prou interessants. Però a més, jo sí que no ho puc constatar com a estudiant, però estic segur que els seus estudiants sí, perquè em consta, és una persona amb grans capacitats i grans dots didàctiques. Una persona que sap transmetre allò que vol transmetre a un públic no necessàriament expert. I és per això que, encara més, avui és un plaer presentar-la, perquè estem en un context una mica més general, una mica més obert, on parlarem de matemàtiques, però d'una visió de la matemàtica una mica lúdica, una mirada a la ciutat a través de les singularitats, i en aquest sentit estic convençut que és la persona que millor pot fer-ho, o si més no, una de les millors. Amb tots vostès, doncs, els deixo a la Maria Alberic. Gràcies.
Gràcies, Pere, per aquesta presentació. Gràcies als organitzadors d'aquest cicle de conferències per haver-me proposat fer aquesta xerrada, per haver-me proposat aquest títol tan suggerent, Singularitats a Barcelona, Bellesa, Art i Matemàtiques. Aquesta xerrada veureu que ha estat molt laboriosa de preparar i és un treball conjunt amb Ferran Dax, al qual també estic molt agraïda. Bé, comencem amb el títol i amb aquesta imatge que segur molts ja teniu vista, perquè apareix a tots els cartells de difusió de l'exposició Imaginari Barcelona, la mirada matemàtica, les arts i el patrimoni. I correspon a un detall del retaule del Conestable de Jaume Huguet de la capella de Santa Àgata, just als peus de la Santa Isabel d'Hongria. Abans de començar, doncs, faré una mica una declaració d'intencions, no? De què parlaré. Començarem mirant breument una mirada semàntica a la proposició Singularitats a Barcelona, Bellesa, Art i Matemàtiques. Després passarem, com a bona xerrada de matemàtiques, a fer demostracions d'aquesta proposició. Més tard, per això he posat la fotografia, farem una mirada matemàtica a aquest paviment de Santa Isabel i veureu que els matemàtics descobrim simetria, perspectiva i singularitats. Després passarem a fer una mirada matemàtica en pintura i repassarem una mica les lleis de la perspectiva. I finalment em centraré en ressaltar la singularitat de Ferrer Bassa i en el meu cas serà la singularitat matemàtica que veurem en la mirada de Ferrer Bassa. Aquests dos últims apartats explicaré amb detall doncs, totes les conclusions que podeu veure a l'exposició Imaginari BCN sobre la part de pintura. Comencem amb la mirada semàntica, tenim aquestes cinc paraules, anem a descobrir no, en la nostra llengua què ens suggereixen o què volen dir. Singularitat, o singular, que ve del llatí, singuli, singulae, singular, que vol dir únic, un cada vegada, és sovint usat amb un matís molt enfàtic com a remarcable, això ho diu el diccionari Coromines. I m'ha agradat d'aquest diccionari posar-vos aquesta cita, que és un dels primers llocs on apareix la paraula singularitat en la llengua catalana. I us la llegiré perquè em fa especialment gràcia de que la singularitat es troba, la forma de la singularitat es troba en un cos humà. La princesa era venguda per servir-lo i estava en gonella i no portava drap en els pits. En els cabells un poc deslligats, qui plegaven quasi prop de terra. Com tirant font prop, fon admirat de veure tanta singularitat en un cor humà, com en aquell cas en ella se'n mostrava. Aquí veiem doncs, que singularitat és observada en les formes d'un cos d'una dona. Barcelona, cito l'origen ibèric, Bárceno, i com és un misteri l'ibèric, no entraré en què vol dir, però tots sabem que és casa nostra, la nostra ciutat. Ara passo a bellesa i sabem que ve del llatí bellus, bella bellum, i d'aquí del diccionari Alcover Moll trobem que diu que dona delectança per la manifestació sensible o intel·lectiva de la pròpia perfecció física o moral. I aquí veiem també un dels vestigis on apareix la paraula bella en la llengua catalana i aquí està referit al cos d'un home, de Ramon Llull. Diu, lo qual fou bell de persona en noble de cor. Per tant, m'atreveixo a dir que aquestes dues primeres paraules, singularitat i bellesa, no, són patrimoni de la humanitat i fins i tot que són qualitats de l'esperit humà i per tant tots estem convidats a reconèixer-la lliurement en les coses que veurem en aquesta presentació. La paraula art ve del llatí ars artis i m'ha agradat ressaltar que en grec es diu tecne, que tots ens sona, no? Tecnologia, és a dir, art i tecnologia en els seus orígens és la mateixa cosa. Fixem-nos en què vol dir? Doncs manera de fer una cosa segons regles, habilitats, destresa. I que un artista és una persona de ciència aplicada. I aquí recordo el que ens va dir l'Antoni Roca a la primera xerrada d'aquest cicle de conferències, doncs que originalment arts ve en contraposició a natura, de coses fetes pels homes. Les coses fetes pels homes o per les persones, hem de pensar que al principi de l'origen, per als grecs i llatins que he citat, els artistes eren considerats diferents d'ara. Un artista era un instrument d'una divinitat o de les muses en l'antiguitat. Per exemple, podem veure el primer vers de la Ilíada, Homer comença així, canta, o musa, la còlera d'Aquileu. És a dir, que Homer està inspirat per una musa, no té gaire mèrit personal, segons la concepció clàssica. I no és fins l'època del romanticisme en què artista o l'art implica la creativitat personal que tots nosaltres li atribuïm avui en dia. I ara ve la paraula matemàtiques. En tota aquesta discussió semàntica, no ho he dit, però la intenció és fer-nos veure que aquest títol en paraules potser separades o que les veiem, que les trobem en la nostra societat en diferents àmbits molt compartimentades, de fet tots ens porten a una unificació i al mateix, perquè matemàtiques ve del grec matema, que vol dir aprenentatge. I què hem d'aprendre o què pensaven els grecs que havien d'aprendre? Doncs ens ajuden a entendre la complexitat del món de la manera més simple possible. Això ho hem escrit a l'exposició Imaginari. Hem de recordar que per als grecs saber o aprenentatge comprenia totes les arts, no? La filosofia i la ciència, i que buscaven simplificar a través de les matemàtiques per trobar la unicitat que expliqués tot el que passava al món. També m'atreveixo, ja que parlem de matemàtiques, les dues branques que surten a l'exposició Imaginari, geometria, que ve del grec mesura de la terra, i àlgebra, que ve de l'àrab, que vol dir reducció, que és, és una paraula mèdica que de fet ve del tractat algorítmic, que tots ens sona la paraula algoritme, on apareix la paraula àlgebra en el títol molt llarg, i és el primer que introdueix paraules del llenguatge mèdic en el tractament de coses matemàtiques com aïllar, reduir. I ara passo a les demostracions de que efectivament hi ha singularitats a Barcelona que combinen bellesa, art i matemàtiques. La primera demostració la tenim amb la mateixa exposició Imaginari. Totes les figures que podem contemplar de l'exposició Imaginari combinen aquestes coses. I aquí us he posat una molt especial, que ara si ens fixem en el perfil superior ens recordarà potser aquesta forma d'aquest quadre de Dalí, que es diu Cua d'Oreneta, que aquí ve la segona demostració de relació arts i matemàtiques, molt explícita, perquè ve d'una amistat entre el pintor Salvador Dalí i el matemàtic René Thom. Aquí veiem el mateix Dalí amb el quadre que acaba de pintar, i aquí veiem el matemàtic René Thom i una mica un dibuix d'una explicació matemàtica d'on surt aquesta singularitat, que ve de plegar superfícies i veure els plecs com es veuen a baix. I ara repassarem una mica el patrimoni urbà. Ens deleitarem amb aquestes fotografies observant com apareixen les singularitats en diversos edificis de la ciutat. Aquí tenim el claustre romànic de Sant Pau del Camp, on veiem la singularitat senyalada a les arcades. Aquí veiem Santa Maria del Mar, on aquests nervis que es tallen és una singularitat gòtica. Aquí veiem l'antic rellotge de la catedral que tenim aquí a la sacristia de Sant Àgata, on veiem a la roda aquesta punxa, aquesta forma de singularitat, que tots podem admirar, com he dit al principi, també tenen la forma de singularitats matemàtiques, com podeu observar a l'exposició. També aquestes fotografies de la Pedrera, on veiem la punta de les xemeneies o on es tallen aquest detall del sostre, és a dir, hi ha un tall de dos nervis, també és una singularitat. I no us podeu escapar i us explicaré què és una singularitat matemàtica. Visualment, una singularitat matemàtica és un lloc on la corba no és llisa, no és suau. Als matemàtics ens agrada posar-ho tot molt rigorós i fem una definició i diem que és un punt de la corba on s'anul·la el vector gradient. Un vector que he puntat de color fúcsia que ens diu que està format per les derivades de l'equació. Pels qui no ens en recordem de les regles de derivació, el que hem dibuixat aquí una mica és quina informació em dona aquest vector gradient, perquè els matemàtics ens complau de mirar-lo. Doncs és perquè ens indica en quina direcció trobarem la següent corba de nivell més propera. Veieu la corba en negre, que és la que té la singularitat, i la corba en blau, que està la més propera per dintre, la corba vermella, la més propera per fora. En canvi, en una singularitat ens passa que no sabem en quina direcció hem de trobar la corba més propera. Això ho podeu entendre molt aquí, quan llegim un mapa de corbes de nivell d'una muntanya que volem fer una excursió, doncs tots entenem, no?, les corbes de nivell i intuïtivament sabem quin és el vector gradient per anar més ràpidament cap a baix o cap al cim. I hem de tenir clar que un cim, una collada i una vall són singularitats d'aquestes corbes de nivell. Aquí veiem altres exemples. Aquest és un node, que és el que hem vist abans, però aquí el veiem al patrimoni urbà, en un detall d'una porta d'un edifici de cantonada Rambla Catalunya amb carrer Aragó, on podem veure fins a tres nodes. I aquí hem posat per contraposició un exemple d'una corba no singular, que és una recta. I tenim l'enteixinat de la capella de Santa Àgata i veiem que a tot punt sabem cap on anar per trobar la següent corba més propera. Tornem a veure un exemple de node, on es tallen dos nervis d'una arquitectura gòtica. Aquí hem posat la catedral perquè també podeu observar la volta del mig on hi ha no només dos nervis, sinó n'hi ha, em penso que quatre. I la forma de la pedrera, de les xemeneies, doncs, de fet, matemàticament nosaltres ens l'anomenem cúspide. I també veiem aquí com canvia aquesta forma amb les corbes de nivell que he parlat abans. I ara em centraré a la mirada matemàtica del paviment de Santa Isabel, del retaule del Conestable. Santa Isabel la veiem a la dreta a baix. Aquí veiem el detall de la santa. Aquí veiem el paviment. I la primera mirada que podem fer matemàtica és que ens dona idea de profunditat, no? Que aquesta santa potser la teníem com molt de front, però al veure el paviment veiem, doncs, que les parts més a prop són més grans dels dibuixos que hi ha en terra, l'enrere més petit, i ens dona una sensació de profunditat. Sobre la perspectiva i aquesta sensació de profunditat en parlaré més extensament més endavant. I ara em centro en la mirada matemàtica en què podem descobrir simetria. Aquesta és una composició que ha fet Andrea Manenti amb aquests motius del paviment i veieu que la simetria consisteix en repetir coses de moltes maneres. No? Repetir el costat en les dues direccions, repetir quan li dones la volta. I aquí hem posat la classificació segons un programa que teniu a baix, que es diu Morenaments, a l'imaginari BCN, que podeu premer aquesta tecla i podríeu fer aquest mosaic tan bonic vosaltres també. Però de fet, a mi particularment, el que més m'emociona potser és aquest detall del paviment, que de fet és un enllaç, una combinació de nusos. És a dir, si penséssim que això són cordes, estan entertolligades entre elles. I aquesta és la relació amb les singularitats. És a dir, que donat una singularitat, una corba, com hem vist abans, que li hem dit node, resulta que als matemàtics ens agrada imaginar moltes coses. I aquesta corba que veieu de dimensió 1 en el pla que té dimensió 2, ens agrada mirar-la en uns nombres complexos que són de dimensió 2, multipliquem tot per 2, dintre d'un espai de dimensió 2 per 2, 4. Aleshores, ho estem veient com una superfície, que és el que veiem a l'exposició d'imaginari, superfícies, i tindria aquest aspecte. Però resulta que aquesta superfície la veiem dintre de l'espai de 3 dimensions, però de fet això viu en un espai de 4 dimensions, hi ha una dimensió que no podem percebre, i que permet que aquestes dues tapes d'aquest con s'entertolliguin en formant aquest enllaç sense tallar-se. I això és el que els matemàtics estudiem les singularitats, estudiant aquests enllaços. Aquesta cúspide, que tindria aquest aspecte, mirat en aquest espai imaginari de dimensions superiors, quan li assignaríem aquell enllaç, doncs ens donaria aquesta corba entertolligada d'aquesta manera que nosaltres la veiem que envolta un tor i li diem enllaç tòric. I finalment hem buscat una equació que ens donés l'enllaç del motiu del paviment de Santa Àgata i hem trobat aquest triple tecnode que tindria aquesta forma combinant amb una de les figures de l'exposició i ens donaria aquest enllaç. I ara passaria a parlar de les lleis de la perspectiva. Quan mirem un quadre, una fotografia, un paisatge, estem projectant el món 3D a la nostra retina, en el quadre, en el material de la fotografia, en el suport, a dues dimensions. Per tant, estem perdent una dimensió. I aleshores ens plantegem la pregunta com podem suggerir aquesta dimensió que perdem? Com podem recuperar la informació? Una possibilitat seria fer ús de gradients, que gradient, recordeu, ja l'hem usat abans amb una excepció matemàtica molt concreta. I aquí és el mateix significat, és augmentar o disminuir alguna qualitat de les formes com abans augmentàvem o en una direcció o en l'altra per trobar la següent corba de nivell. O bé podem representar la projecció d'estructures conegudes deformada segons les lleis de la geometria. D'això en parlarem més amb diversos exemples i usarem aquestes pintures de Ferrer Bassa, concretament l'escena del naixement, que està a la capella de Sant Miquel del monestir de Pedralbes. I veurem que realment conté tots aquests elements dels quals hem parlat abans. És a dir, hi ha un gradient de lluminositat, de calidesa o de saturació dels colors, és a dir, que per significar aquesta, la zona més propera s'han usat colors més lluminosos, més càlids, més vius que el fons. I això ho hem vist pixelant, ho podem fer molt evident, pixelant el mateix quadre i ens adonem d'aquesta composició. L'única excepció és la Mare de Déu, que ha estat pintada al mateix color del fons. Mirem les figures, veiem que també usa un gradient de superposició, les primeres estan per sobre les de darrere, de mida les primeres són més grans i de posició de les figures. També fixem-nos també en els arbres del fons que van creixent a mesura, es fan més grans a mesura que són més propers. I aquí també m'agrada veure un detall de Ferrer Bassa en què veiem doncs tots els gradients que he dit abans i també la posició d'aquests genets, que per mi també trobo que és una singularitat del pintor, no? La gran expressivitat que té en mostrar-nos doncs accions humanes, no? Que veiem de que la muntanya segurament feia un pendent i aquests genets venien cuita corrents. I ara passarem a analitzar la frase que us he apuntat abans, que és el fet de representar la projecció d'estructures conegudes deformades segons les lleis de la geometria. Però quina geometria? Doncs aquí analitzarem una mica el que analitzem en visió per computador, que de fet és una mica, seguim el model de visió humana. Doncs depèn de quin model de projecció del 3D al 2D triem. Hi ha tres tipus de models: la projecció frontal, que també li diem frontoparal·lela, la projecció paral·lela o afí, la projecció perspectiva o projectiva. Per explicar una mica més aquests models, pensarem una mica com és la visió humana i quina projecció d'aquestes que us he escrit aproxima i en quines condicions l'aproxima. I per explicar això ens va molt bé aquesta composició que podem veure a l'exposició Imaginari BCN. Aquí veiem la típica la rajola de Barcelona. I tots la reconeixeu a dalt, perquè de fet només l'hem fet més petita, l'hem mogut, i hem conservat la mètrica, és a dir, la mesura de totes les distàncies i els angles. Això és el que aconseguiríem si miréssim una rajola amb una projecció frontal. És a dir, una projecció paral·lela en la direcció ortogonal a l'objecte, ortogonal vol dir perpendicular, i això només és una bona aproximació del que veiem si l'objecte està en posició frontal, òbviament. Si passem a la segona línia, veiem aquesta rajola deformada, però s'han mantingut les rectes paral·leles. Observem que si dues rectes eren paral·leles, segueixen sent paral·leles. Això s'anomena projecció paral·lela o afí, i això, aquestes deformacions les veiem quan fem una projecció paral·lela en la direcció objecte-observador. I ho veurem que això és de realment el que nosaltres ens guiem quan anem pel món. És a dir, l'aproximació és una bona aproximació quan el camp visual és reduït i òbviament en posició frontal com abans. I el nostre camp visual, encara que és molt ampli, on focalitzem l'atenció sempre és reduït. Per tant, sempre treballem bàsicament molt fortament amb aquestes deformacions afins. Les últimes rajoles estan molt deformades, no es conserven les paral·leles, no es conserven els angles, i això és el que veiem als quadres o a les fotografies. Correspon a un model matemàtic de projecció central respecte a un punt que està situat a l'ull de l'observador, i és una bona aproximació de les fotografies, llevat de les distorsions de les lents, perquè òbviament ni el nostre ull ni la càmera de fotografia hi ha un punt pel qual passen els rajos. La nostra retina té un diàmetre i la càmera té una lent. I aquí tenim l'entorn monumental de la plaça del Rei i podem observar que la torre de Martí l'Humà, les finestres, tots diríem que les columnes són paral·leles. No ho són. De fet, si les estenguéssim, trobaríem que es tallen en un punt molt llunyà a sobre d'aquesta imatge. També si mirem les finestres de l'arxiu de la Corona d'Aragó, pensaríem que són tot paral·leles, que pugen paral·leles al costat, i no ho són, perquè totes convergeixen a un punt central aquí al costat del Tinell, però si ens fixem només en una finestra, una bona aproximació seria aquesta deformació que hem dit abans, una deformació afí. Això que us he explicat obre un ventall molt gran, sobretot també per les matemàtiques. És a dir, que ara ja no tenim una geometria, tots pensàvem que ja sabíem el que era la geometria, ara resulta que n'hi ha moltes de geometries. I això històricament, per l'abans de les matemàtiques, va ser molt important, ja que la geometria ja no es va referir només a les figures i a les seves propietats, sinó a les transformacions d'aquesta figura. Fixem-nos, que també la geometria que permet més varietat de transformacions ens conserva menys relacions. És a dir, la geometria projectiva permet una gran varietat de transformacions, però de fet la rajola original ens la deforma molt. I això va permetre que la noció de geometria es deslligués de l'espai físic i va obrir la concepció de nous models, la concepció de noves geometries, com les geometries hiperbòliques, i la concepció de nous models sobre l'espai físic de retorn, com la teoria de la relativitat d'Einstein, que la va desenvolupar a partir de la geometria afí, considerant altres mesures, no la mètrica que estem acostumats, sinó altres. I ara anem a analitzar les lleis de la perspectiva, perquè seran aquestes lleis les que buscarem en les pintures de Ferrer Bassa. Tenim la primera llei del paral·lelisme, que ens diu que les rectes paral·leles es transformen en rectes concurrents en un punt de fuga. I aquí ho tenim en una imatge d'una fotografia. La segona llei del paral·lelisme ens diu que dos punts de fuga determinen l'horitzó d'un pla. Tots tenim idea intuïtiva de què és l'horitzó quan mirem la mar, però en el cas d'aquí, d'aquest enrajolat de Barcelona, d'una vorera, veiem que l'horitzó estaria una mica superior on acaba aquesta vorera. Després hi ha les lleis de perspectiva que es refereixen a la mètrica. La mètrica és la mesura, mesura angles i distàncies. I què ens diu la primera llei de la mètrica? Ens diu que el punt principal que està marcat en blau és de la recta perpendicular a la imatge que passa per l'ull de l'observador. És a dir, que ens està marcant la direcció ortogonal en què mirem el quadre on que prenem la fotografia. I el segon element que hem de tenir en compte és aquest cercle que hem pintat, que es diu el cercle focal, que és una circumferència centrada en aquest punt blau, que és el punt principal, i que té com a radi la distància entre l'observador i la imatge. De fet, ara en un dibuix veureu que amb aquest cercle focal i amb aquest punt principal podem saber tot sobre la imatge que ens mostri el pintor, que ens mostra la fotografia, o si un robot doncs, està mirant una escena urbana, doncs, també podrà deduir tota la informació. Aquí tenim un dibuix que ens mostra no? una observadora, el punt principal en un quadre i el cercle focal. Tot el que he explicat ara potser és més gràfic vist d'aquesta manera. El cas és que amb aquests dos elements nosaltres tenim tota la informació i aquí us he posat, m'ha agradat posar-vos per qui li agradi això de les lleis de la perspectiva i conegui el treball d'Alberti, del renaixentista, doncs té aquest dibuix sobre aquest esquema sobre les idees bàsiques de perspectiva. El punt principal és que aquí en anglès tenim el vanishing point, l'eye és l'ull, la distància a l'ull, i això seria l'enrajolat d'un terra, com s'hauria de pintar seguint rigorosament les lleis de la perspectiva. I aquí hem posat el nostre cercle focal, com entra en aquest context. I bé, no hi ha matemàtica sense un teorema i m'he permès denunciar-vos aquest teorema, que és el teorema fonamental de la perspectiva, que no us llegiré, però sí que us diré l'essència. El que ens diu és la relació entre un horitzó d'un pla i un zènit d'aquell pla, és a dir, la direcció ortogonal en aquell pla. I resulta que hi ha una relació molt precisa matemàticament en relació amb el cercle focal que veiem en taronja i aquest punt principal que veiem en taronja. És a dir, que quan tenim aquesta informació podem construir, podríem dibuixar la torre de Martí l'Humà que he dit abans perfectament. I aquí us mostro que pels matemàtics, com hem vist abans, hi ha una tangència aquí a aquest cercle i és molt difícil de dibuixar això, d'encertar el punt exactament on és tangent. I hi ha aquesta construcció que és només jugant amb l'arc capaç o amb una circumferència auxiliar que ens permet dibuixar aquesta relació. El que us vull dir que amb aquests elements podem analitzar qualsevol quadre i esbrinar les relacions que hi pugui haver de mesures, d'angles i distàncies. Bé, ara us he explicat les lleis de la perspectiva, que tot bon seguidor de les lleis de la perspectiva que les vulgui emprar hauria d'utilitzar. Però ara ens posem en el nostre lloc. Ara ens posem nosaltres com a observadors que mirem un quadre, intentem esbrinar o intentem descobrir aquestes lleis. I m'ha agradat posar aquest quadre, que és una escena, un paisatge, perquè jo volia posar un paisatge per veure on trobem el punt de fuga, els punts de fuga, on és l'horitzó, hi ha muntanyes. Vaja, no sabem reconèixer res. I m'ha agradat, us dic, aquest quadre és de les terres del Baix Camp i és per mi un significat especial perquè hi surten avantpassats meus. La senyora negra és la meva besàvia, el senyor pèl roig és el meu avi i la nena amb el barret i la flor vermella és tiàvia meva. I la pregunta són aquestes, on és l'horitzó, on és el punt principal, on és el cercle focal? I la mateixa pregunta us faig aquí. Doncs en aquesta escena, si volguéssim esbrinar aquesta avió de paper, si ens interessa saber quina forma té, doncs no sabem res d'aquest avió, ni tampoc tenim cap element dels que he dit abans per poder reconèixer-lo. No hi ha cap estructura coneguda i no puc identificar res, i en particular si m'interessés, per exemple, saber l'angle de la punta de l'avió, no sabria, no podria dir per moltes matemàtiques que sàpiga. Per tant, quan passem de les lleis de la perspectiva del pintor a l'observador, nosaltres com a observadors tenim el gran problema d'identificar aquests punts de fuga, aquests horitzons, aquest punt principal, aquest cercle focal. I com ho fem? Doncs la solució és reconèixer estructures conegudes. És a dir, la rajola de Barcelona, la conec, ah, ja sé, d'acord? I quan la reconec, jo puc reconstruir la forma original. Per exemple, si tornem a l'escena del mateix avió de paper, però si el poso sobre un rajolat d'una vorera de Barcelona, resulta que jo ja tinc tot controlat. Sé el punt principal perquè sé que allò és un quadrat, tinc les rectes paral·leles, sé que és un angle recte, que el quadrat té dos angles rectes, i aleshores em permet fer aquesta reconstrucció euclídia. Euclídia és que manté tota la mesura dels angles i de les distàncies. I per tant, sé efectivament el nostre avió quina forma té, i a més en comparació amb la rajola de Barcelona, una referència, i podeu veure de que no ens hem anat de molt lluny, fent una projecció frontal de l'avió. Per tant, quan mirem un quadre, hem de tenir en compte que hi ha una complicitat entre el pintor i l'observador, perquè el pintor és lliure de posar els elements que nosaltres puguem reconèixer per poder treure informació del quadre. És a dir, és com un joc de pistes a descobrir. I també us vull dir que el cervell humà aplica automàticament aquestes lleis geomètriques de la perspectiva sense saber matemàtiques. I això ho podem observar mirant la casa d'Ams del MACA, que s'exposa aquí a Imaginari BCN, i podeu veure com us enganya el vostre cervell, i veureu que un nino el veureu molt més gran que un altre, i realment són de la mateixa mida i estan a una distància molt semblant. I només us han enganyat posant al terra doncs, que no és una habitació. I vosaltres ja dedueix el vostre cervell que allà hi ha angles rectes, que aquelles rajoles totes són iguals, que són quadrades, i us enganya. I ara finalment centrarem la nostra atenció en mirar aquestes singularitats de les pintures murals de Ferrer Bassa. I ens centrarem primer en aquesta escena de l'Anunciació. Fixeu-vos que hi ha moltes estructures conegudes i nosaltres podrem fer una anàlisi de la perspectiva. Una de les singularitats de Ferrer Bassa que tenen aquí al Museu d'Història de Barcelona és que al restaurar-les han descobert tot un seguit de línies que el pintor va fer en el morter quan encara estava fresc per guiar-se en fer els dibuixos. I nosaltres hem seguit totes aquestes línies que veieu, que és molt complet perquè usava regla, usava compàs, feia incisions amb punxons, usava cordes. Per tant, això ens revela clarament la voluntat, no, de l'artista de fer-ho d'una manera molt conscient, i és com si tinguéssim un esbós del quadre. És a dir, ha perdurat un esbós del quadre en les mateixes pintures. Això és una gran singularitat. La importància de l'existència d'això, doncs, és cabdal perquè ens revela la intenció del pintor, i pensem doncs, que en l'època que es va pintar, al segle XIV, encara no sempre cap sistema de transposició del dibuix a la paret, i per tant això és molt valuós. I també bueno, pensar que això s'utilitza pel pintor per fer després ells els traços amb més seguretat damunt. I ara fem l'anàlisi del quadre i ens surten un punt de fuga vermell, un punt de fuga groc i un punt de fuga verd que he pintat aquí volant, que anirem a aquest punt de fuga perquè està aquí volant. Però, de fet, us dic, ja us avanço, són tres punts de fuga. Quan estem mirant una estructura, fixeu-vos que naturalment tots pensem que seran paral·leles, perquè estem pensant en aquesta estructura on està la Mare de Déu en les parets laterals. I tots pensem que, vaja, això hauria de ser paral·lel, no? A més, el pintor ja ens ha donat molta informació perquè ens ha fet una visió frontal d'una part d'aquesta estructura. Per tant, sabem com és i ens imaginem que efectivament les parets laterals doncs, són paral·leles. Aquí és una mica que sapigueu, que estigueu tranquils, que aquell punt verd que he pintat efectivament hi és. I és molt lluny en el dibuix. Nosaltres els matemàtics apliquem aquest teorema de Tales i sabem que aquelles rectes, tot i que n'hi ha unes quantes, n'hi ha cinc, són concurrents en un punt. Perquè mesurem les proporcions traçant unes auxiliars paral·leles, veiem que són iguals i concloem que, que hi ha aquest punt de fuga que sortiria vaja, molt lluny al dibuix. I quan pensem en el que ha fet el pintor, ens adonem que nosaltres podem aconseguir el mateix efecte si féssim fotografies panoràmiques d'una escena i les enganxéssim amb el mètode antic, sense Photoshop, i veuríem que efectivament quan hem posat la mirada en una zona, com el pintor ha fet, o nosaltres hem fet una fotografia d'una zona, ens dona un punt de fuga, quan la posem en una altra, ens dona una altra i una tercera en un altre punt de fuga. És a dir, que el pintor ha respectat una mica la naturalitat de la visió humana, no? De concentrar l'atenció en una zona, en una altra. Aquí veiem la comparació dels dos efectes, no? Del que ha aconseguit el pintor, del que podem aconseguir nosaltres. I ens adonem també que el fet d'aquest punt verd estigui de fuga tan lluny, també denota que el pintor no volia deformar gaire, volia fer servir molt la geometria fi, no volia deformar aquesta estructura lateral, tot i que ell sabia que si volia seguir les lleis de la perspectiva l'havia de deformar. Però no ho fa i podem pensar que és per respectar els cànons estètics de l'època. Imaginem-nos l'abadesa de Pedralbes, si es veu una paret lateral deformada d'una forma que no és habitual a l'època. Què li dirien les monges si veiessin allò? Tenim testimonis també de que això passa en autors del Renaixement quan comencen a utilitzar la perspectiva, que és trencadora i al principi no agrada estèticament a l'època, i menys en època de Ferrer Bassa, que s'avança moltíssim a l'època del Renaixement, bueno, és molt, molt més anterior. Per tant, amb aquest quadre tenim aquestes conclusions que us he dit, doncs, que hi ha un clar domini de la geometria i un afany per usar les lleis de la perspectiva. Que respecta la naturalitat del procés de visió humana, perquè nosaltres només focalitzem l'atenció en zones i ell és el que fa en el quadre, respecte a aquestes zones de focalitzar l'atenció cap avall, mirada avall, mirada dalt, mirada unificant, i que també respecta els convenis estètics de l'època. I ara anem al segon quadre, que analitzarem, que és el quadre dels improperis, on veiem a Jesús, no, damunt d'una tarima lligat, que l'estan torturant, i Caifàs, el gran sacerdot, assegut en un tron. També veiem que hi ha una dona a la porta, que és la Mare de Déu, que no la deixen entrar. Aquí el pintor ha estat molt generós amb la informació. És a dir, en aquest quadre ens ha donat una informació molt valuosa, això que us he dit de la complicitat, pintor-observador, perquè estem dintre d'una sala. Per tant, tots ens imaginem una sala i tots sabem doncs, que hi ha molts angles rectes, no? Que cada paret, amb la paret del fons, la paret lateral, amb el terra, amb el sostre, tot formen angles rectes. Per tant, hi ha una voluntat molt gran de donar mesura humana per interpretar aquest quadre. Igual que abans, tenim la gran sort de comptar amb aquest mapa de marques que té el Museu d'Història de Barcelona i que es podeu veure a l'exposició del Monestir de Pedralbes, un vídeo molt bonic que a partir de tot l'estudi que han fet de que troben com el pintor han reconstruït el procés de pintar aquests frescos. I tornem a veure doncs en verd, doncs ja ho veieu, compàs en fúcsia, marques amb alçada, marques de corda, marques de regla. I aquí hem posat un detall de que aquestes marques, doncs, l'estudi que ha fet el museu, doncs, il·luminant com ho ha fet, doncs, en restaurar les pintures, doncs, s'ha examinat amb llum rasant i es poden contemplar exactament aquestes marques, com aquí podeu veure les marques dels compassos, els punxons i les marques traçades per fer els arcs. I fins i tot el cercle de dintre de l'arc, tot està... Vaja, ho tenia tot molt marcat, fixeu-vos el pintor. Després ell segueix uns o els altres de marques, ja ho veieu, perquè ara vindrem aquí i tornarem amb aquest quadre. Bé, ara com que nosaltres farem l'anàlisi de la perspectiva, hem posat totes les marques en negre perquè assenyalarem les marques que hem seguit nosaltres. I el primer que observem és que la paret del fons, totes les línies són paral·leles. D'acord? Si ens diu, si veiem totes les línies són paral·leles, és que aquella paret és frontal a nosaltres, és el que hem dit abans, quan ho veiem. Per tant, sabem que la paret del fons és frontal i que la paret del costat és perpendicular, perquè estem en una sala i ens permetem doncs, tenir aquesta deducció. Que no... Aleshores, què ens adonem? Oh, màgia! La paret del fons, de lateral, perdoneu, hi ha unes marques que estan en verd. I no són unes marques qualsevol, són unes marques fetes amb corda. És a dir, que si va fer servir una corda, i a més totes apunten a un punt. És a dir, que està fent servir la primera llei del paral·lelisme, no? Totes les rectes paral·leles han de ser concurrents a un punt. I efectivament totes les rectes paral·leles de la paret del fons són concurrents a un punt i ell ha tingut voluntat de fer-ho perquè ho ha fet amb una corda perquè, oh segona màgia, aquest punt està marcat en el morter fresc. És a dir, que el va fer servir de pivot per marcar, subjectar aquesta corda i fer l'empremta sobre el morter fresc, la zona que ell li va interessar. Perquè fixeu-vos que hi ha unes marques negres que et diu fins aquí marco. D'acord? Per tant, aquest punt ja ens està dient el punt principal, el punt que abans havíem vist en blau en les rajoles de Barcelona. És a dir, tenim una informació valuosíssima, que és que ja tenim el punt principal ja només amb aquest punt de fuga. Això ens permet, sabent que les rectes paral·leles de la paret del fons doncs, bueno, són paral·leles a la línia de terra, determinar l'horitzó. És a dir, ja sabem l'horitzó del pla del terra. Que fixeu-vos que també està marcat amb corda, hi ha un detall marcat amb corda també. També li va interessar en ell distingir aquesta línia de les altres. Fixeu aquests detalls de marques verdes intermitents sobre l'horitzó en vermell. Seguim analitzant i veiem que també el tron de Caifàs, doncs les escales són, els esglaons són paral·lels, no ens sorprèn. Bé. Aquí m'avanço i aleshores nosaltres com a observadors busquem més complicitat, no? Busquem algun element més. I el que primer podem pensar és que el que necessitem ara és buscar angles rectes, no? Per poder determinar aquell cercle focal que ens donava tota la informació. Aleshores, el primer que podem pensar és, bé, doncs, ja que Caifàs està aquí i té aquest tron tan principal, mirem si aquests esglaons em donen els angles rectes. Però com que aquestes rectes són paral·leles, si això donés un angle recte, haurien d'anar els esglaons cap al punt principal. Però no hi van, els esglaons no van al punt principal. És a dir, que el pintor va voler que aquests esglaons no fossin agafats com a mesura de l'angle o com a mesura del cercle focal. És a dir, aquests esglaons, de fet, van a un punt que també està a l'horitzó, fora del quadre, però que certament d'ortogonal o d'un angle recte no en té res. Per tant, què ens queda? Ah, doncs ens queda la tarima de Jesús, perquè a més la tarima de Jesús també està marcada molt especialment amb corda, fixem-nos, el verd així intermitent és amb corda, és a dir, que ell el que fa amb corda ja ens posem, ens emocionem, no? Perquè hi ha una voluntat d'arribar molt lluny amb la corda, no només la regla que era limitada. I si extenem la corda, resulta que ens dona que són concurrents a un punt de l'horitzó. Bé, i ara fem el següent amb la resta de la tarima i ens dona un altre punt de l'horitzó. Aleshores pensem, fem la construcció d'horitzó zènit que hem dit abans d'angle recte. Doncs resulta que aquests dos punts que marquen la tarima de Jesús són equidistants del punt principal. És a dir, això també és una de les altres sorpreses. I per tant ens donen exactament el radi del cercle focal, perquè era un angle recte, i per tant tenim tota la informació i fixem-nos en el detall que qui ens ha dit aquesta informació és la tarima de Jesús. Això ens permet acabar de dibuixar la tarima, les diagonals a la tarima, i ara passem a analitzar el sostre. Si analitzem les línies del sostre, veiem que estan traçades amb regla i són bastant irregulars, però que totes tenen una voluntat clara d'anar a un punt que podria ser el punt B o per aquella zona. D'acord? L'únic que no totes les línies van a parar al punt B, no? Tots veiem que hi ha alguna que es desmarca una mica. Però nosaltres només hem volgut pintar per fer-vos la idea. La idea és que seria un punt d'aquesta banda, però les que hem pintat són les que tenen, fixeu, una marca al principi de la línia i al final de la línia. És a dir, que segurament eren unes que ell va calcular i després amb la regla les va pintar, i que segurament la resta doncs ho va fer amb alçada, amb regla, d'acord? Seguint la inclinació que li feien, aproximant les del principi i les del final. I el graciós és que aquestes que ha marcat al principi i al final són concurrents totes. El punt també és graciós que estigui en el cercle focal, però en tot cas, per nosaltres això ens diu que el que ens està convidant és a situar-nos a nosaltres en aquest punt, en el cercle focal. És a dir, quan tenim un punt de fuga en aquesta direcció, ens està dient que nosaltres hem de mirar aquest sostre en la direcció cap a dalt, lleugerament inclinats cap a dalt i vers Jesús. D'acord? Perquè realment, si ell volgués respectar les lleis de la perspectiva escrupolosament amb el sostre, hauria de fer-ho tot dirigit al punt principal, però no ho fa, d'acord? Ens convida a fer aquesta inclinació amb el cap cap a dalt i cap a Jesús. Igualment, aquesta inclinació amb el cap, o aquest convit a mirar el quadre cap a dalt i cap a Jesús, es veu reflectida en la paret del fons. Fixeu-vos en les arcades, no tan perfectes traçades amb regla i compàs, però fixeu-vos com fa les ombres. Resulta que fa les ombres pensant o donant la sensació que això ho estem mirant igual, des del costat i mirant cap a dalt. És a dir, torna a reforçar aquest efecte, el pintor. I ja us he dit que amb els elements matemàtics que teníem podem fer una reconstrucció euclídia, és a dir, que podem saber exactament com el pintor tenia al cap que allò era realment. I fent la reconstrucció euclídia ens surt aquest dibuix que teniu aquí. Ens surt una tarima de Jesús, un quadrat perfecte, que domina tota la sala, i en canvi el tron de Caifàs en una situació bastant precària, que s'aguantés una cadira aquí dalt. És a dir, que tot sembla, bueno, i això podem dir que insinua, no?, que el tron de Caifàs sembla inclinar-se davant de la majestuositat de la tarima de Jesús, no? I que realment, veient aquesta planta, sense saber els esglaons del tron, si són alts o són baixos, qui està en posició dominant? Doncs clarament aquí el qui seria rei, que domina la sala, és Jesús. Per tant, ens podem atrevir a dir que tot fa pensar que aquesta perspectiva simbolitza místicament la reialesa de Jesús, no? Que no és d'aquest món, no és de les aparences dels esglaons, sinó que ens ho diu les lleis de la geometria. Només petits detalls s'escapen a la llei de la perspectiva, ja us he dit, el sostre i la paret del fons amb una voluntat clara també de que Jesús està en un tron que només m'ho diu la geometria, no? Que l'hem de mirar amb reverència cap a dalt i cap al costat. I si us fixeu també els esglaons, l'últim esglaó de totes les escales sempre està lleugerament arreglat perquè tot fa pensar que hauria, si respectés estrictament la llei de la perspectiva, la línia, fixeu-vos, li quedaria molt lletja damunt del peu. Segurament això no volia el pintor, que després li passessin comptes si que lleig m'has fet el peu, no? De Caifàs o de Jesús, que malament queda, i es va permetre aquesta llicència que podríem pensar que l'esglaó de dalt no és pla, sinó que fa una mica dependent. I també fixeu-vos en el detall bonic que la mirada de la Mare de Déu en aquest últim quadre a la dreta està sobre l'horitzó, és a dir, cap a Jesús, que està allà centrat. Bé, podríeu dir, bé, aquí us he posat una mica per compartir amb vosaltres la història, no, de l'estudi d'aquest quadre, presentar-vos l'estudi inicial. Perquè en principi podríeu dir, bé, però aquests trossos de corba, de recta, de corda, val, tu has dit que van a aquest punt, però bé, si aquí hi hagués una persona de molt tècnica, diria, ah, però hi ha un petit error i a lo millor tu has posat aquest punt, però podria ser un altre punt, de més al costat. I què passa amb aquest error? Doncs efectivament, aquest error hi va ser al principi. Jo quan vaig fer el primer estudi em va sortir un punt, sabia que era aproximat, però el que us vull fer notar és que les conclusions són igual de fermes. En aquell moment jo no em vaig adonar que hi havia una marca a l'orella d'aquell personatge, d'acord? Perquè la marca era molt petita, per tant jo vaig fer tot l'estudi, es pot fer tot igual i veieu que el que diem nosaltres en visió per computador, que aquestes construccions són robustes, és a dir que l'error li afecta poc, és a dir, tenim un punt principal que està molt propet de l'orella, tenim un cercle focal que està molt a propet del cercle que nosaltres tenim. La troballa, el que passa és que aleshores, bueno, veiem que potser no encaixa tot, però encaixa molt, només va ser estar pensant, doncs, realment si el pintor ho ha fet amb corda, ha d'haver un pivot d'aquesta corda, trobar-lo i aleshores quadrar tot. És a dir, per fer-vos notar una mica l'emoció, no, de tot aquest encaix geomètric, com es va produir. Per tant, podem concloure, doncs, que el perfecte encaix geomètric de tota aquesta estructura compositiva palesa el rigor i la sòlida base de coneixements amb què foren concebudes i planificades les pintures de la capella de Sant Miquel. I ara només queda preguntar-nos, bueno, hi ha moltes preguntes obertes, perquè fixeu-vos en aquests punts de la tarima de Jesús, aquests punts de fuga que surten fora del quadre. No ens preocupa el de l'esquerra perquè està sobre el quadre, però el de la dreta està sobre un quadre que realment no hi és, no és pla aquest quadre de la dreta. És a dir, de fet, aquí hi ha una paret. És a dir, que aquí quedaria, per exemple, doncs, pensar com, quines construccions geomètriques va fer servir el pintor per trobar aquest punt de concurrència de l'horitzó i aquestes dues rectes de la tarima. No ho hem sabut, de moment, bueno, no hem analitzat a fons les pintures, però es podria pensar a veure com a partir de les marques, és a dir, primer, pensar quins càlculs ja té fets ell en els seus estudis, quins fa directament a la paret, que són molts, com heu vist, és a dir, hi ha moltes marques de compàs, de distàncies, sembla que quasi tots han d'estar a la paret, a no ser que el morter ja s'hagués aixugat i que potser no, aquella part ja estigués pintada i no quedés empremta. Com construeix, quina construcció geomètrica seria molt interessant esbrinar, aconseguir fer aquestes rectes concurrents que jo us he dit, amb el teorema de Tales sabem que són, però vaja, segur que ell no va usar el teorema de Tales per fer-lo, segur que ell va fer servir alguna construcció amb regla i compàs que hauríem d'esbrinar. I la pregunta també, doncs, quina formació més exquisida, no, té Ferrer Bassa, on aprèn les lleis de la perspectiva i quin criteri té, no, d'aplicar-les en aquests moments, bueno, en aquestes situacions que us he mostrat. Bé, i aquí acabo, m'agrada acabar aquesta xerrada amb aquesta frase en grec antic que diu halepata kala, que de fet és l'última frase amb què acaba el Plató el seu diàleg anomenat Aípies Major, i posa aquestes paraules en boca de Sòcrates quan parla amb el sofista Hípies, que vol dir la bellesa és complexa. És a dir, que la bellesa del quadre, no, de Ferrer Bassa, té a dintre, no, hi ha una complexitat. No? I aquí l'he pogut compartir amb tots vosaltres. I moltes gràcies per la vostra atenció.
Moltes gràcies, Maria. En tot cas, voldríem obrir un petit torn si hi ha alguna intervenció o alguna pregunta, algun aclariment que vulgueu fer des del públic.
Las obras de Renacimiento, que salió de contexto, ¿cómo serían los puntos de fuga? ¿Están bien calculadas? Por ejemplo, Leonardo da Vinci, ¿esto lo consideraba bien y se ha hecho algún estudio de sus obras?
Sí,
¿y han
sí.
quedado perfectas o
bé,
no?
No totes. ¿No? Ells, una mica com Ferrer Bassa, i no tinc de Leonardo, però tinc d'altres autors del Renaixement. Hi ha alguns que sí que tenien un interès molt gran en ser molt estrictes en la representació de les lleis de la perspectiva. Per exemple, si veiem aquí Piero della Francesca, aquest quadre de la Flagellazione, fixem-nos en les rajoles del terra. Diríem, bé, és un terra. Però aquí, gent de visió per computador ha estudiat aquests quadres de la mateixa manera que hem fet Ferrer Bassa, però per computador, i ha fet una visió de com seria el terra. Fixem-nos que bonic, quina figura més bonica a la dreta. És a dir, que ell ha amagat, també ha donat un missatge, com Ferrer Bassa ho fa en el terra, no? Un missatge místic, ha donat un missatge estètic en el terra. És a dir, també ho ha codificat en les lleis de la perspectiva i ha fet aquest dibuix tan bonic. Però no sempre els autors del Renaixement, tot i que érem en aquella època, doncs, s'estilava usar-les, els coneixien, i molta gent, molts autors les seguien, però no sempre estrictament, perquè també fixem-nos també amb Mantegna, que és un autor que també es considera que és molt estricte usant les lleis de la perspectiva, i fixem-nos amb aquest Crist mort. També en la pintura original és la de dalt, d'acord? Veiem l'efecte perspectiu de la taula, no? On està el Crist mort, i que aquest efecte perspectiu marca cap al cap del Crist. No? Aleshores, hem de tenir en compte que les línies de perspectiva o aquests punts de fuga marquen molt els quadres. És a dir, que tu quan poses un punt de fuga hi has de posar una cosa molt important en aquell punt de fuga, sí, perquè marca molt. Aleshores, normalment, doncs, es posa o el cap del Crist o la Verge o l'úter de la Verge simbolitzant la maternitat. D'acord? Sempre es posa una cosa molt important. Si no és el cas, doncs a vegades molts autors del Renaixement fan diversos punts de fuga, perquè si no marca massa el quadre i no volen, sempre l'usen la perspectiva per algun missatge. I aquí, per exemple, veiem que aquest Crist, gent d'òptica, l'ha estudiat i han dit que, segons les lleis de la perspectiva, a l'esquerra el Crist s'hauria de viure d'aquesta manera. És a dir, que ha fet un cap molt gran, Mantegna, per l'efecte perspectiu de la taula, és a dir, que s'hauria de veure molt petit, però ell no va voler. I en canvi, a la dreta veiem que el que, si hagués modificat la taula, tampoc és tan bonic, perquè no hi ha un efecte que et convida a veure una persona jacent, no? No hi ha aquestes línies. És a dir, que ell va voler combinar la taula amb efectes perspectius i el Crist no tant, a la seva manera. no en sé molt, però sé que, bueno, que ja s'analitza perquè els cubistes volen posar en un mateix quadre diverses vistes. És la pretensió. I aleshores, doncs, jo no hi entenc, bueno, no m'he mai estat analitzant, però sé que en una mateixa cara, doncs, volen posar la vista de front, vista de costat, vista de l'altra. I hi ha treballs, d'això, d'analitzar obres cubistes.
La última, que ara està jugando el Barça. Picasso, en el Museo de Picasso, por ejemplo, el retrato de su padre o la comunión de su prima respeta perfectamente la ley de la perspectiva, porque claro, ahí no hay escorzo. Claro, Montagna evita el escorzo haciendo lo que usted acaba de decir, pero Picasso sí lo respeta bien, ¿es cierto?
Ja, no ho sé, ho hauríem de mirar. Aleshores, el que podem analitzar, hi ha dues coses quan analitzem. L'anàlisi de les estructures, que és el que hem fet nosaltres, les estructures arquitectòniques, i quan hi ha escenes humanes, això ho hauria de fer com aquí s'ha fet, amb òptica. És a dir, jugar, ara tenim l'eina del computador, que podem saber i manipular la imatge i una mica doncs, saber efectivament si ho respecta o no. Jo ho desconec, però vaja, es podria fer, sí, tenim les eines per fer-ho.
Moltes gràcies. Si no hi ha cap altre comentari, cap aclariment. Sí, perdó.
Gràcies. Podries ampliar una mica l'explicació que has donat sobre el quadre aquell del Granetom i del Dalí, l'últim que va fer?
T'explico? Aquest. Aquí, fixa't en... Bueno, perdó, fixis en el perfil del Taube, que realment és la mateixa singularitat que apareix allà. Això és la primera cosa que jo destaco, però potser vostè volia destacar alguna cosa. Jo el que li puc... puc explicar sobre la relació entre Dalí i Tom, i hi ha una amistat molt gran entre tots dos. I en aquest quadre, de fet, ell està pintant tota una teoria o l'exemple destacat d'un tipus de singularitat que estudia René Thom. És a dir, René Thom estudia el que s'anomena teoria de catàstrofes, que veiem una mica aquí, que són, per exemple, es pot veure en si tinguéssim un mantell i el deixéssim caure al terra, voldríem estudiar els plecs que fa aquest mantell. Això d'alguna manera se li diu... Doncs, o les catàstrofes, per què diuen catàstrofes? Perquè són llocs on es canvia radicalment. És a dir, que si nosaltres volguéssim aquest mantell que ha caigut a terra, l'atravesséssim amb una agulla, en un lloc clavaríem i trobaríem dos capes, per exemple. En un altre lloc, amb l'agulla, clavaríem i sortirien cinc capes. Però a la catàstrofe és el que marca la diferència, és a dir, en el voltant, els puntets del voltant sortirien, que si clavés l'agulla una mica a la dreta, tres capes, una mica a l'esquerra, cinc capes. Per tant, els matemàtics diem, és una catàstrofe aquí. Aleshores, una mica aquí doncs, hi ha aquest dibuix d'aquesta catàstrofe, que és un tipus molt especial que René Thom va estudiar. I no sé, i aleshores Dalí, de fet, es va emocionar per tota la feina de René Thom, no només amb aquest quadre, sinó que té un altre que està dedicat a René Thom, que diu el nom, i de fet apareix una falla que com pogués aparèixer en un terratrèmol, i li diu com una catàstrofe doncs, dels fenòmens de la natura. I hem de pensar que en aquella època hi havia la Segona Guerra Mundial, i per tant Dalí estava commogut no, pel que passava a Europa, i estava commogut per el nom aquest matemàtic, teoria de catàstrofes, doncs pensava en la catàstrofe de la guerra. No sé si he contestat prou o...
I es podria relacionar amb la topologia o, diguéssim, el plegament trasladat a dues dimensions?
Està relacionat. I el plegament és aquest, és l'ombra del plegament. D'acord? És la que s'anomena corba discriminant, és la projecció del discriminant. És...
Bé, moltes gràcies. algun altre comentari? No? Doncs acabarem aquí. Agrair un altre cop a la Maria Alberic la conferència que ens ha fet i agrair-los a vostès la presència i la paciència de dalt i endavant. Moltes gràcies.